11 i 17 minuts, i és curiós perquè és el segon cop que sentim aquesta sintonia aquesta setmana. Joan Sindreu, sí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Segon cop, et sentiràs orgullós.
Segona vegada, aquest cop, però estem a dins l'estudi i sento alguna cosa, cosa que...
Però és...
això de fer ràdio al carrer ens agrada molt a tots, però sí. Alguna vegada ens hem plantejat que no ho sent ningú, nosaltres no sentim res, la gent del carrer no sent res, la gent des de casa ho sent pitjor, jo... Sí. A veure, el contacte no negarem que és entretingut i és valuós, però a nivell de qualitat de so tenim problemes, I no nosaltres, Totes les ràdios quan fan aquests muntatges...
Però acaben... té aquella
màgia, de sortir de palpar la gent del carrer.
Palpar directament.
Sí, palpar literalment.
Tocar.
Anava allà a fer grapejar.
Jo en l'escenari de festa major el muntaria allà i ens pujarem allà amb un altaveu, es
pometaríem
tot.
Calla.
I la plaça allà espantada. Oh, què és aquesta veu?
Aquesta voz, el repasso.
Home, jo crec que el Fabri amb subwoofer a tope...
Ostres.
Rebenta...
El monestir cau.
Sí.
Monestir zona zero.
Per cert, Morales, que veig que m'heu deixat aquí el trànsit sobre la taula.
Ah, sí, perquè el podíem repassar,
Segon, no sé per què hi ha la ronda de dalt.
Home, perquè...
Què m'importa a mi, que sóc d'aquí de Sant Cugat?
No, perquè tu has d'anar de Sant Cugat a
Barcelona. Val.
Pensa que molts entranyables ciutadans van i venen de Barcelona cada dia, per tant, nosaltres donem la informació que ells necessiten per agafar el cotxe o no.
Veus? Estem segurs que és un cel molt ennuvolat, perquè jo tinc una calor?
No, però això a mitja tarda.
D'acord, perdó. Deixem estar la previsió meteorològica i del trànsit per passar al que realment ens importa, que és que després d'anys d'especulacions, finalment la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no sé si ho sabreu, ha publicat els sous dels treballadors i sobretot dels directius.
I què? Espanten?
Home, sí, bastant. No sé si estàs tu en aquest rang de preus,
No, jo he demanat que no surti, sisplau.
Tu has demanat que no surti. No. Clar, els xofers estaven vora dels 40.000 euros.
Ah, molt
llavors,
bé, no?
Sí. De totes maneres, més enllà de que el sou dels redactors són generosos, i en tot cas, deixa el dubte de per què hi ha tantes categories, perquè surten categories estranyes i càrrecs, no sap molt bé què són. El tema és que els càrrecs directius, amb només 10 membres de la cúpula, acumulen 1 milió d'euros.
Home, però han de dirigir.
Sí.
I cal 1 milió d'euros per dirigir, no?
Home,
sempre s'ha dit.
Evidentment. Hi ha un planning molt important a fer.
O sigui, a mi em semblen pocs diners i pocs dirigents.
Efectivament. On s'és vist, no?
Calen més dirigents i menys d'obra.
Ara. Escolta, jo crec que i els treballadors ja s'ho faran.
Amb més dirigents, el valor afegit, allò que es diu el valor afegit, es multiplica.
Home, perquè és molt... Tenia un bicèfal, un cap bicèfal.
Clar. Imagina't si amb 1 milió d'euros se'ls ha acudit fer divendres i Gran Nord, què no passarà amb 2 milions i la meitat de gent?
Mira què et dic, faran dissabte i Gran Sud.
Sí.
Serien capaços de fer això i tot.
Posats petit sur.
Petit sur.
Sí. En tot cas, d'aquest 1 milió d'euros, un 20% era de Mònica Terribas. Per si us ho preguntàveu. En canvi, la directora general de la corporació, Rosa Cullell, un càrrec que, per cert, ja s'ha eliminat, ara només hi ha el sol càrrec, diguem-ne.
Ui, malament.
Sí, abans hi havia president i director general de la corporació, ara només hi ha Brauli Duart, que ho és tot. I arribava als 250.000 euros a l'any.
És que no sé què dir.
No, a veure, tothom sabia que això funcionava d'aquesta manera. També s'ha de dir una cosa, que aquí no s'esmenta, que és el fet de que hi ha una sèrie... Sí que surten sous fora del conveni de TV3 o de Catalunya Ràdio, però hi ha una sèrie de sous, dels fitxatges estrella, que són els que, de fet, els sindicats denuncien, que no surten a la llista. Per exemple, es comenta que aquest 1 milió d'euros, una xifra gairebé similar la podria estar cobrant Manel Fuentes.
Ep.
Es comenta, no...
Sergio Morales... Sí. No està tan lluny.
No, òbviament. En tot cas, això no és per denunciar res, perquè al final l'estrella, tu la fitxes per ser estrella i per atraure públic. Llavors, hi ha una raó de ser darrere de pagar l'estrella. Simplement dir que no ens quedem tampoc amb aquestes xifres, perquè al final hi ha gent que està cobrant més, no sé si és una aposta adequada o no. La qüestió és que en les cadenes privades els conductors encara cobren més, o sigui, les estrelles encara cobren més. Llavors, hi ha una lògica empresarial darrere. Ara, d'aquí s'ha de debatre si la corporació ja ve d'aquesta lògica empresarial.
Això no va dir cal?
No ho sé. Tot cas, una cosa que...
Perquè no són ni líders.
Bé, això és un altre tema. En tot cas, de funcions, la notícia, la mala notícia, és que Televisió Espanyola ha tancat el Más Gente de Neiger Tiburú.
La bona, sí. Es veia venir, no?
La bona notícia és que ningú se n'ha adonat, perquè clar, un 5% de gel, és impossible que ningú sàpiga que aquest programa existia.
La gent que ho veia, els fidels, diu, oi, jo veia alguna cosa a aquesta hora, però ara ja no.
Però això no, bé, no es veu als Corazones?
Sí, és que els Corazones abans era un altre programa.
I ara han passat aquest,
Más Gente. Más Gente. Però és que a més a més, va passar una cosa estranya, perquè jo juraria, i corregiu-me si m'equivoco, que Más Gente existia abans d'aquesta temporada.
Ah, sí?
Era un programa que ja hi era. I en canvi, ho van presentar com una estrena d'aquesta temporada. Jo tenia com la percepció que, o com a mínim, dient-se Gente o alguna cosa similar, el programa ja existia.
Gente sí, Gente em sona.
Ah, bé, sí, però et sona el nom Gente.
Sona el Gente, jo no mirava el Gente.
Val, molt bé. Les teves aportacions a aquest programa, Marc?
No, però és que és això, és el programa sencer, ja no és en la secció
però,
teva.
Però tu què cobres? Per frase enginyosa? Perquè...
Sí, ui, doncs així estaria a la misèria.
Et fas un rosa collell, eh?
Sí, sí, sí. Home, escolta, per això vinc aquí els matins.
En tot cas, jo bé, veig en aquest tancament de Más Gente una certa maripauització d'Anna Igartiburu. És a dir, alerta.
Ai, corazones.
Ho dic perquè la sensació que Anna Igartiburu, persona amb contracte de la cadena, sempre tindria programa, i aquí hem començat a donar la sensació que se'ns ha acabat la trajectòria.
Compte que se'n va 4, eh?
Ai.
En dos dies, ja tenim fent una cosa així.
L'altra opció és que es quedi a la televisió espanyola amb un rol que no sigui davant les càmeres, com Maripau Huguet, per exemple, que durant un temps, crec que encara hi deu ser, estava l'atenció al client, l'atenció al ciutadà. És a dir, agafava el telèfon de la gent que trucava.
Recepcionista, eh?
Bé, això és una mica lleig de dir, no, ella responia a les inquietuds dels ciutadans
molt millor,
a través
sí.
del telèfon.
Està bé.
No ho dic, perquè sempre hi ha coses que pots
jo
fer.
Jo escolto la Maripau Huguet els diumenges.
Sí?
Sí, a la primera pedra, RAC1.
Ah, és veritat.
Ho fa i, escolta, segueix esplèndida com sempre, eh?
Sí, sobretot perquè no la veus, no?
No, però vull dir, aquell rotllo que té amb l'oient, i des d'on truca Mari Teresa? Molt bé, bonic, la ciutat de Viladecavalls.
Això ho té, això no ho perd mai.
Tots els pobles li agraden la Maripau Huguet.
Sí.
Està molt bé, això.
En tot cas, és veritat que es detecta, segurament, no sé si amb certa injustícia, però que a partir de certa edat, cert tipus de presentadora tendeix a declinar.
Sí.
I estem esperant aquell moment, no?, en què ja l'audiència diu que no i sembla una mica la fi. Des d'aquí esperem que no sigui el cas i que seguim veient Anna Igartiburu fent coses.
Més temes, què tens?
Més temes. Maruenda segueix on fire.
Sí,
tu saps que des de fa mesos ell fa un show, munten un show al món a RAC1 que se'n diu el Tallat Party. Això estem parlant de tots els dilluns, en què s'ajunten a Pilar Rahola, a Xavier Cerdà, a Paco Maruenda. Clar, ja vam escoltar un dia com Cerdà està al seu vaixell i fa les seves coses. Doncs, a Maruenda té un altre hit. Això és com aquells grups que són supergrups, que s'ajunten els diferents músics per fer una gran banda que dura poc, però és intensa. Llavors cada un té el seu tema. I en el cas de Maruenda el tema és jo sóc tan català com tu, ofendre's i marxar.
I vau tenir els nassos en el vostre diari d'il·lustrar un article d'opinió sobre la immersió lingüística amb un cartell d'un grup d'extrema dreta amb una vinculació fins i tot amb un assassinat. Jo pregunto què caram passen a la vostra redacció.
Mira,
i demano explicacions formals, i us demano formals, perquè és indignant, Paco, indignant.
Escolta, mira, ja n'hi ha prou, Jordi.
I ara t'escolto.
Aquí ja s'ha acabat, no?
No, s'ha acabat, no.
És que no s'ha entès, deixa'l escoltar. Que fos el que li dóna la gana, no? Es diga que escolta, es diga, al final és impossible parlar, eh?
Sobre el tema,
dir,
sobre no sé el tema que diu la Pilar,
i es dedica sempre a fer merda contra el meu dia.
Va, una cosa sobre el tema que parla ara, sobre el tema que parla ara, has de comentar una cosa, Paco, no?
No, és que no sé, escolta tu, Pilar, a mi
és cert o no?
Tu, ja
és cert o no?
Estàs parlant?
Dona respostes, és cert o no?
Escolta, mira, Jordi, s'ha acabat, eh? La broma, adéu.
Ja ho trobo normal, no té resposta.
Paco, estàs aquí o no? No hi és.
No hi era, no. Bé,
la sorpresa de Basté.
Sí, però això és un és molt Basté, el bo, és una manera de a veure, tots tenim les nostres, les nostres crosses que sempre diem i Basté doncs és el bo. En tot cas, entenc la seva sorpresa, tot i que s'ha de dir que Maruenda ja ho havia fet abans.
Això que anava a dir, no és normal, no és normal, és normal.
És relativament normal que marxi perquè hem d'explicar què és aquest que estàvem escoltant.
Qui ha estat això?
El Pasqual, l'estrany Pasqual.
També és del Bob.
Sí, és una escola. En tot cas, Maruenda ho fa sovint, això de marxar, és cert.
Sí.
Hem d'explicar que ella està a Madrid, via XDSI, i llavors quan se'n va, Basté no el veu. Ho dic perquè semblaria una mica absurd que Basté digués, Paco, ets allà quan el té davant.
I s'ha aixecat.
No. Llavors, Maruenda, regularment, desconnecta. S'ha de dir que clar, aquí hi ha la reflexió primera de que muntem un olla de grills.
Sí.
I després ens exclamem de que la gent marxi, es cridi,
i aquest tipus que en sap greu, sembla que en sap greu, però...
No sap greu, perquè cada dilluns encara li fotem més, i és més. Recordem que inicialment aquests fitxatges no eren a RAC1, és a dir, que Basté els va portar expressament i els va juntar expressament per muntar això, i després ens queixem del gran debate de que porten tertulians sensacionalistes, no senyor, és a dir, aquí qui ha obert la veda és el món a RAC1, que és el programa líder, en teoria, de la ràdio catalana amb una vessant informativa, com a mínim a aquella hora. Bé, això és per la reflexió. I la segona és el fet de que, i això passa molt, i Maruenden és l'exemple, tu tens una responsabilitat en la direcció d'un mitjà i després no vols que se't qüestioni sobre el tema. És una cosa... És això de, senyo, és que m'està tirant merda. Bueno, escolti, vostè és un adult i està dirigint un diari. És a dir, veure, aquí vostè té una responsabilitat sobre el qui surt. I si no estàs orgullós de la feina que fas, no hauries d'anar per les tertúlies. És que, a veure, un moment, tu el primer que fas a una tertúlia o quan dones la cara és ser valedor del producte que tu dirigeixes. Llavors... Tota qüestió sobre ell, tu l'hauries de respondre amb total calma i normalitat, assumint que és el teu rol, perquè ets el director d'un diari, si no, no donis la cara, tu, i queda't a caseta, és que no ho acabo d'entendre.
Molt d'acord, què ens portes avui de recomanació?
Va, avui és que seguim fluixos, perquè jo, oi, el programa aquell de màgia d'Anna Simón no apareix.
No, és màgic, no.
Sí, no sé què, jo estic esperant. Mentrestant, però, he anat a un altre tipus de màgia, d'una persona que ja havíem comentat aquí un dia, que jo estava esperant que finalment el portessin, sí, a l'estat espanyol, i ha passat. Estem parlant de Derren Brown.
És un tractor.
Derren Brown. Los experimentos.
A veure. Alerta.
El experimento de esta noche trata de la facilidad con la que podemos ser manipulados. ¿Se puede persuadir a un inocente para que confiese un asesinato que no ha cometido?
Hola. Molt interessant, estem parlant d'un mag anglès que fa programes al Channel 4 britànic, fa temps ja, va començar fent programes més de l'estil de màgia, ara ja són una mica més elaborats, però el que fa Derren Brown, que, i per això és molt recomanable veure els seus programes, tot i que a vegades podem sospitar que hi ha un punt de trampa, però el que és molt recomanable és que ell utilitza els seus coneixements de màgia, de predigitació, i els aplica a coses de la vida real, és a dir, a demostrar-te com se't pot enganyar o suggerir, gestionar, o en certes situacions et poden prendre el pèl. I clar, t'adones d'una cosa que de fet un dia ja havíem comentat. Si tu veus que el McLari te la clava per tot arreu, no t'has plantejat a vegades que hi ha gent que te l'està clavant i no t'està dient que està fent servir una tècnica?
Què vols dir, que hi ha mags pel carrer?
No dic que hi hagi mags pel carrer, però per exemple, en un dels seus programes, Derren Brown demostra com tocant-te i parlant-te molt a prop de la cara quan estàs pel carrer, és a dir, la típica persona que se t'acosta i et fa un rotllo, és molt fàcil que tu no t'adonis que t'estan robant.
Però per quins carrers vas tu? Que et toquen i et parlen al costat de la cara?
Home, no has sentit mai que algú li han robat la cartera, per exemple, que et demana direccions un guiri?
A mi jo no em deixo tocar.
No, a la cara no, al braç, per exemple. T'agafen del braç, t'agafes de l'altre braç. Hi ha una manera de comportar-se que fa que tu no estiguis parant atenció. Llavors, Derren Brown t'ho demostra i en un dels programes li roba la cartera, el rellotge, la corbata i tot a un pobre home que encara no se'n sap avenir i al cap d'un minut s'adona que no té res.
I li tornen o no?
Sí, li torna i després li torna a robar.
Això està molt bé.
Sí, és a dir, demostra que...
Perquè és com una bona persona de menjar. He robado, pero te lo devuelvo, porque soy buena persona y no te lo mereces. I al moment que li estàs donant, li tornes a robar.
Exacte.
Està molt bé.
Exactament així. O un altre de com, de manera subliminal, et poden... evidentment no fer exactament el que tu vols, però sí tirar cap a una direcció, no? Té un altre programa, per exemple, en què ell contracta un parell de publicistes i els porta al seu despatx. El càmera va amb els publicistes en el viatge cap al despatx. Sí. Ells, quan arriben allà, els hi demana que facin un disseny d'un cartell amb un eslògan per una casa de taxidèrmia, que dius... complicat, no seria precisament una cosa normal. I al final ell fa allò típic que fan tots els màxis, que fan un dibuix, el tapen, llavors tu vas veient com ells van debatent el cartell i finalment, evidentment, el que havia tapat Derren Brown és el mateix, no és el mateix, és semblant al que fan els publicistes. És el típic truc que tots hem vist alguna vegada.
Però això no pot estar una mica...
Però ell, no, perquè ell et demostra després amb la càmera, amb el que havia gravat amb la cinta, com al llarg de tot el viatge havia plantat elements a dins el taxi, al carrer, a les samarretes de les persones, elements que després, en el moment que tu intentes ser creatiu, et venen al cap, perquè els has estat veient durant mitja hora abans d'arribar. Llavors, ella et demostra com el resultat no és ben bé el mateix, però s'assembla molt. És a dir, els logos, els colors, les coses que tu
això
has pensat,
por, eh?
Estàs molt influenciat pel que has vist en aquell mateix moment. Fa aquest tipus d'experiments. Llavors, en aquest cas, el que sentíem, no? Un programa molt interessant en què et demostra com et poden arribar a et pots arribar a culpabilitzar d'una cosa que no has fet, raó per la qual, si això no sé si ho sabeu, però la confessió d'un delicte és una prova judicial feble. En un judici, que tu confessis un delicte, no és especialment... O podria semblar que quasi no cal ni judici, no? Si t'ho he matat, no. Perquè, com demostra en aquest programa, confessar un delicte no és una cosa que, vaja, que no es pugui suggestionar. Per exemple, ell el que fa és agafa un pobre home, aquest, evidentment, ja ha consentit a participar al programa, però no sap quan li passarà i, evidentment, ho espaia el temps suficient perquè no se n'adoni que és allò, el convida a fer una xerrada a un hotel, a una casa de camp, y llavors l'enganyen de mala manera.
Hemos invitado a Jody para que ofrezca una charla sobre la experiencia de un recién graduado, y de momento se lo ha creído a pies juntillas. Durante su estancia, le grabaremos con 21 cámaras ocultas y con un equipo visible, que estará grabando un vídeo promocional del evento, eso le diré. Desde la sala de control, detrás del edificio principal, observaré a los actores. Durante días les he enseñado las técnicas de culpabilización necesarias para manipular a Jody de forma que confiese un crimen que ni siquiera ha cometido.
I tu ho vas veient, eh? No és broma. És a dir, aquest bon home el fan anar allà, comencen amb una primera fase en què el fan sentir culpable de tot, el posen en un estat en què ell se sent culpable, per exemple, gent que li diu que els ha insultat i ell no se n'ha adonat que els ha ofès, però, ostres, m'has ofès, tio, no hauries d'haver dit això. Ell es va sentint progressivament culpable, fins i tot li fan creure que sense adonar-se n'ha robat unes joies, és a dir, el posen en aquest estat. Després, en una segona fase, fan que sembli que ell no recorda el que ha fet. Per exemple, canvien el vestit, la roba que porta la gent, d'un moment a l'altre, quan ell no està mirant, de manera que diu, ostres, jo aquesta roba no recordava que era una altra, o les disposicions de les habitacions.
Ai, pobre, ai.
Sí, per la nit el canvien de lloc, el fan despertar a fora, sense saber què ha fet.
A mi no m'agrada això, eh? Em poso molt nerviós.
És francament interessant. I llavors, evidentment, es descobreix que hi ha hagut un mort, que no és un mort, aquell home està perfectament bé, i ell comença a pensar que l'ha matat, perquè és que no recorda què ha fet, té proves de que no està recordant què ha fet, i està en un estat de culpabilitat molt agut. Llavors, efectivament, quan la policia arriba a investigar i parlen amb ell, ell s'adona que és que no sap què ha fet, el pobre home es desespera i va a la comissaria i confessa.
Ai, no.
¿Cree usted que puede haber hecho algo?
Creo que podría... Creo que le he matado. Okay.
Bien, vale.
Llavors entra Derren Brown a la comissaria.
¿Qué haces aquí?
Estoy confesando un asesinato.
Bien. No has matado al Dr. Black. No has matado al Dr. Black porque... no está muerto. Todo esto era una representación. Era ficticio.
Sí, sí.
Però no hi ha dret, aquest home quina culpa té?
Ell ja sap que Derren Brown fa programes. Evidentment, el que fa Derren Brown bé és que canvia molt el tipus de programa que fas, llavors mai te'l pots esperar.
Però això no era màgia.
Bé, és que ell no diu que faci directament màgia. A vegades sí que fa algun truc, però en general, i cada vegada els fa més així, tendeix cap a aquest tipus d'experiment. Per exemple, em va fer un altre d'interessant, que també hem vist a Discovery Max, que és on s'està matent, en què agafava un públic, com si fos d'un reality show, els posava en un plató de televisió, i... hi havia una sèrie d'una persona que tenia la seva vida i les càmeres el anaven gravant. Llavors, el públic podia decidir, la gent que interactuava amb ell, què li feia passar malament. Ostres, si li feia, per exemple, que li passés una cosa bona o una cosa dolenta. Demostrant que el públic sempre té el morbo i volem que li passin les putades. Fins que al final el pobre home va passar un dia horrorós i el va acabar atropellant un cotxe que evidentment era mentida. Això
també
ho havia fet Derren Brown perquè el públic s'adonés de fins on havia dut la desgràcia d'aquell pobre senyor que s'havia desesperat tant pensant-se que el detenien, que el duien a la presó, que el va matar.
Quin desastre.
Dir simplement que ara mateix s'està matent una cosa encara més bèstia de Derren Brown, que aquí potser ja comencem a dubtar que potser no hi hagi una mica d'exageració televisiva, que és Apocalipsis.
Oi, Déu meu.
Un senyor... l'agafen i li fan creure que el món s'està acabant.
Boníssim.
Molt bo.
El món no s'acaba, gràcies.
No s'acaba mai.
Tornem.